cuando tengamos el proyecto acabado, quede una zona, primero, totalmente ligada con el entorno, con el colegio, con los vecinos; segundo, muchísimo más accesible, muchísimo más verde, y la parte de juegos infantiles está totalmente naturalizada, que multiplicamos, me parece que por 3 o por 4, pasamos de 400 metros cuadrados que había a 1.200 metros cuadrados de zona de juegos pura y dura.
Segueixen en marxa les obres de reurbanització de la plaça de les Palmeres i el seu entorn al barri de Santa Eulàlia. Algunes de les intervencions ja s'han completat, especialment en aquells espais que tenen més afectació a la mobilitat. Està previst que el conjunt de l'obra finalitzi a l'abril de l'any que ve. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquestes obres de reurbanització de la plaça de les Palmeres. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han dut a terme avui un operatiu conjunt a l'Hospitalet i altres punts de Barcelona i Tarragona contra l'organització criminal dels Trinitarios, implicada en robatoris amb força, homicidis i tràfic de drogues. A l'Hospitalet, epicentre de l'operació, s'han dut a terme 20 intervencions. Els Mossos d'Esquadra han confirmat de moment 15 detencions. Avui s'han obert les inscripcions per al circ de Nadal, que enguany es tornarà a fer a l'esplanada de la Feixa Llarga del 13 de desembre al 7 de gener. En aquesta ocasió es presentarà el petit circ Claret, un espectacle que reivindica la figura del pallasso i la pallassa com a peces indispensables perquè el circ tingui tot el sentit i desperti l'empatia del públic. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que ja prepara el partit del pròxim diumenge al camp del Peralada. Un dels pesos pesants del vestidor, Antonio Pelegrín, ha repassat l'actualitat de l'equip en el seu pas aquesta setmana pel programa L'Elea Can Joc.
Crec que estem fent les coses bé, que s'estan fent les coses també molt bé fora del camp, i crec que és un projecte que al final és el primer any. Sí que és veritat que l'ambició és cada primer, però que al final les coses s'han de construir i li hem de donar temps a les coses.
Avancen a bon ritme les obres de reurbanització de la plaça de les Palmeres al barri de Santa Eulàlia, tot i que en alguns trams les intervencions ja s'han completat, el conjunt de l'obra està previst que s'enllesteixi a l'abril de l'any vinent.
Continuen les obres de reurbanització de la plaça de les Palmeres i el seu entorn. Ja s'han completat les intervencions al carrer Badalona, ampliant la vorera i espai entre blocs, amb plataforma única. També s'ha ampliat el carrer de davant de l'escola Pompeu Fabra. L'obra està acabada als espais que tenen més afectació en la via quotidiana dels veïns en termes de mobilitat.
Una obra muy grande donde había que pacificar muchos entornos. Todo el eje central era Palmeras, pero había que actuar también en la parte del colegio, había que actuar también en Narcís Monturiol, en Badalona. Y sí que es cierto que cuando hemos empezado, pues han ido saliendo mejoras. Hablar consensuadas con los vecinos, que han modificado un poco la obra, ¿no? Hemos pacificado todo esto, también la parte de aquí de la otra entrada del colegio. Aquí en un inicio no iba a quedarse como carretera y lo hemos pacificado también.
Es continua treballant en l'àrea central davant del centre educatiu, on s'instal·larà la zona de jocs infantils a gran superfície, a més d'una zona d'arbrat amb una altra pèrgola enjardinada.
Al final, la idea es que cuando tengamos el proyecto acabado, quede una zona, primero, totalmente ligada con el entorno, con el colegio, con los vecinos; segundo, muchísimo más accesible, muchísimo más verde, y la parte de juegos infantiles está totalmente naturalizada, que multiplicamos, me parece que por 3 o por 4, pasamos de 400 metros cuadrados que había a 1.200 metros cuadrados de zona de juegos pura y dura, que cumple accesibilidad también para los niños y niñas que tengan problemas de movilidad, y en ese sentido quedará un pulmón verde en el corazón de Santa Eulàlia.
La zona de petanques es traslladarà quan l'obra estigui més avançada perquè hi hagi menys afectació als usuaris. Està previst que les obres finalitzin el mes d'abril.
L'Hospitalet està a l'epicentre d'un macrodispositiu dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional contra el grup dels Trinitarios a diferents ciutats de Catalunya. S'han desplegat uns 300 agents policials i han fet escorcolls a Barcelona, Sant Boi, Salou i Cubelles, però ha estat a l'Hospitalet on han fet la majoria de la vintena d'entrades policials a domicilis, entre elles en aquest edifici de l'Avinguda Europa, a Bellvitge, però també en d'altres barris de la ciutat, com a l'Avinguda Catalunya, a les Planes, al carrer Arts i Ofici del centre o al carrer Pere Pelegrí, entre Can Serra i Pubilla. Villacases. Segons ha informat Mossos, s'ha fet una quinzena de detencions i han comissat drogues, armes i material relacionat amb el que es coneix com a bandes llatines. Los Trinitarios és un grup criminal que es dedica a l'extorsió, als narcoassalts i la venda de droga. Aquesta operació, que ha començat a les 5 del matí, segueix oberta. I avui hem conegut les darreres dades d'atur a la ciutat, a l'Hospitalet. En total són 11.578 persones inscrites a l'Oficina d'Ocupació, segons l'informe de l'Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya. La xifra suposa un descens de 99 aturats respecte al mes anterior. La taxa d'atur se situa, doncs, ara en el 8,60%, una dada molt similar a la d'octubre, mes en el qual l'atur havia pujat en unes 90 persones. D'aquesta manera es confirma l'estabilitat en el mercat laboral de la ciutat. I parlem ara de les associacions de comerciants de la ciutat que han volgut expressar el seu malestar i per aquest motiu no van assistir a la darrera edició de la Nit del Comerç. Entre d'altres mesures, demanen un pla d'usos, fer complir les normatives i més recursos pels comerços de la ciutat.
Foto familiar de la darrera Nit del Comerç, una instantània on hi ha destacades absències. Com a protesta, cap dels representants de les associacions comercials de l'Hospitalet van assistir, a excepció de la de Valvitxa, tot i que donava suport a la reivindicació. Les 5 entitats comercials van voler donar un toc d'atenció a l'Ajuntament i per primera vegada no van anar a la Nit del Comerç de fa una setmana.
Si és la Nit del Comerç i no ens presentem les associacions de comerciants, doncs potser vol dir alguna cosa, no? I que algú hauria de prendre decisions i que, bueno, que seria la manera que s'escoltés.
Se hacen cosas en el comercio sin contar con las asociaciones, sin contar con la valoración del comercio. Se toman decisiones que prácticamente nos enteramos a posteriori y es un poco una reivindicación de aquí estamos, estamos aquí para trabajar en pro de la ciudad.
Afirmant que s'han de prendre decisions sobre el comerç local perquè els hàbits de consum i els models de negoci han canviat. Posen d'exemple el fet que s'hauria de redactar un pla d'usos comercial i fer complir les normatives. Per altra banda, també reclamen més recursos, ja que diuen les associacions comercials treballen amb el mateix pressupost de fa 15 anys. Sobre aquest tema, justament l'alcalde David Quirós va fer un anunci important a la Nit del Comerç que després va ratificar el ple municipal. Les competències sobre el comerç local i mercats municipals aniran a dependre directament d'alcaldia.
És un tema estratègic de ciutat, perquè l'hem d'impulsar, l'hem de cuidar, perquè ens ha d'ajudar a desenvolupar econòmicament, però també socialment i culturalment el nostre territori. Per tant, el fet de que la competència passi a l'àrea d'alcaldia és precisament perquè veieu, valoreu i entengueu que el compromís és màxim des d'aquest punt de vista per mirar de començar a buscar solucions.
Sobre aquest traspàs de funcions a l'alcaldia del comerç local, des de les entitats es mostren cauteloses.
Com funcionarà aquesta àrea, no? Quin regidor serà el que portarà la nostra àrea, no? Perquè si al final ens hem de quedar com estem, simplement que la nostra àrea passi a alcaldia funcionant absolutament igual, no arreglarem res, no?
Creo que realmente este ayuntamiento tiene un área de promoción económica en el que estamos todo lo que es la promoción económica y creo que el comercio no tiene que salir de ahí. Tengo grandes dudas de cómo va a funcionar el tema.
Les 5 associacions comercials de l'Hospitalet temen que si no reben el suport del consistori, el teixit comercial s'anirà debilitant i així es podria repetir el tancament d'alguna entitat comercial, com va passar fa uns anys amb la històrica Associació Comercial de Collblanc-La Torrassa, amb més de 35 anys d'activitat.
I avui ens acompanya l'informatiu per parlar sobre l'actualitat de l'Hospitalet el portaveu del grup municipal de Vox, Francisco González. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Comencem parlant de qüestions recents. En aquest cas, primer vull fer referència respecte a l'últim ple, que es va aprovar aquest pla local de l'habitatge. Des de Vox veu votar en contra d'aquest pla. Una mica, quins són els motius i què en penseu d'aquest pla que s'ha aprovat?
Bueno, lo primero, importa relativamente poco que el plan se haya aprobado, porque nos tememos que, como suele pasar en este municipio y con este ayuntamiento y con este gobierno, las medidas que se aprueban no se cumplen. Entonces, bueno, ya veremos lo que se cumple de lo que se ha aprobado. Pero nosotros votamos en contra porque nuestro modelo de vivienda es completamente diferente a lo que se ha presentado ahí. Nuestro modelo se basa fundamentalmente en una bajada de impuestos. Nosotros, no solo aquí en Hospitalet, sino que tenemos un plan nacional de vivienda para toda España, en el que lo que pedimos es eso, bajar los impuestos, suprimir el impuesto de patrimonio, volver a implantar las deducciones en el impuesto de la renta por compra de vivienda, pedimos también liberalizar el suelo. para que aumente la oferta, porque para que bajen los precios, que ayer, creo que fue ayer que se publicó la noticia de que en los últimos 10 años el precio de la vivienda de compra en Hospitalet se ha multiplicado por 2. Si no se aumenta la oferta, no va a bajar el precio de la vivienda. En definitiva, nosotros optamos por un modelo de mayor liberalización y, por otra parte, aunque defendemos el mercado, al mismo tiempo sí estamos defendiendo que se frene la entrada masiva de capital extranjero, de fondos de inversión que acaparan viviendas a bajo coste y luego las retienen hasta que les conviene. Ese modelo hay que suprimirlo, porque aquí estamos completamente descompensados, estamos imponiendo limitaciones a los pequeños propietarios y campiquipugi para los grandes inversores. Es un disparate el modelo que tenemos ahora mismo y la alternativa que se ha propuesto aquí, lamentablemente, creemos que no solucionará el problema.
Una altra qüestió també que està portant molt rerefons a aquests dies és aquesta nova taxa de residus. Des de Vox ja heu començat una campanya per, en aquest cas, us mostreu contraris a aquesta tassa, a aquesta nova recaptació que ha començat ara aquests mesos. Una mica, què és el que hem pensat de tot plegat? En què va centrada aquesta campanya que heu posat en marxa?
Bueno, contrarios, totalmente contrarios, porque de hecho Vox es el único partido presente en el Pleno Municipal que puede afirmar que siempre ha votado en contra de las normas que nos han llevado a esta tasa. Nos hemos opuesto a la directiva europea de la que se deriva la ley nacional que impone esta nueva tasa y contra la cual también votamos, y en el Ayuntamiento de Hospitalet también votamos en contra de la ordenanza fiscal, cosa que no pueden decir los demás, porque ahora, por ejemplo, Esquerra Republicana se opone a la tasa que se ha implantado aquí, pero se ha implantado a raíz de una ley a la cual ellos votaron a favor en el Congreso de los Diputados. El PP lo mismo, se oponen a la tasa, se oponen a la ordenanza, pero votaron a favor de la directiva europea en Bruselas y en el Parlamento Español se abstuvieron. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, podía haber bloqueado la tramitación de esta ley y no lo hizo. Entonces, ¿cómo ahora se oponen a la tasa? Nosotros nos oponemos porque siempre nos hemos opuesto. Y lo que estamos ofreciendo ahora a los vecinos es simplemente un modelo de recurso contra la tasa contra la ordenanza fiscal y principalmente contra los criterios para calcular el importe de la tasa, que creemos que no se ajustan a lo que la ley establece que debe aplicarse, que es el pago por generación, o sea, que el que más contamine más pague. Pero los criterios que aquí se han establecido, que incluyen la superficie catastral de la vivienda, ¿qué relación guarda con la generación de residuos de esa vivienda? Ninguna relación.
Arran d'aquesta campanya, què us esteu trobant al carrer? No sé si he pogut parlar, en aquest cas, també amb comerciants o amb veïns de la ciutat una mica al respecte del cobrament d'aquesta taxa.
En general, los vecinos están encendidos contra esta tasa y nosotros estamos facilitando un modelo de recurso para el caso de las viviendas, pero ahora estamos estudiando también la posibilidad de facilitar un modelo de recurso a los comerciantes, porque muchos se han dirigido a nosotros y realmente el importe de las tasas que se le está exigiendo es disparatado. Entonces, no, lo que pasa es que, claro, hay que elaborar otro documento porque los criterios que se aplican a viviendas y a comercio son diferentes. Pero la verdad, no me extraña que el comercio en Hospitalet se esté muriendo, porque están estrangulados a impuestos, tasas y regulaciones y limitaciones. Entonces, claro, así tenemos pues una de cada tres persianas bajadas. Por no hablar ja de los mercados municipales, que ahí es de escándalo.
De fet, a una ciutat veïna com és el Prat de Llobregat hi ha hagut manifestacions respecte, en aquest cas, l'aplicació de la taxa en el seu municipi. Creieu que es pot arribar a una situació aquí a l'Hospitalet, també, en aquest sentit?
Si alguien la convoca, nosotros le vamos a dar apoyo. Igual que sucedió con la famosa manifestación por el tema de la inseguridad, no la convocamos nosotros, contrariamente a lo que se dijo en muchos medios, no la convocamos nosotros, pero le dimos apoyo, evidentemente.
Referent ara precisament que moure aquest meló de la seguretat, li volia comentar Al mes d'octubre es va fer aquest ple extraordinari per parlar sobre qüestions de seguretat, en el qual doncs, l'equip de govern va posar sobre la taula les accions que han dut a terme i des de l'oposició doncs, es va parlar de propostes o mesures. En el moment de la votació, en aquest cas el vostre grup, el grup de Vox, va decidir retirar-se i per tant no es va aprovar res des del que havia previst. Primer tot li volia preguntar el per què, que ja ho van dir en el seu moment, que per què vau decidir marxar del ple i després què s'hauria de fer a la ciutat o què proposaria per millorar en aquest sentit les qüestions de seguretat.
Sí, lo dijimos en el propio pleno. Nos fuimos porque el pleno era una farsa. Las medidas que se proponían eran completamente vacías. Básicamente se pedía la destitución del señor Usillos, del teniente alcalde de seguridad, cosa que nosotros ya habíamos pedido en el pleno anterior ordinario. Y uno de los dos partidos proponentes de este pleno extraordinario, Esquerra Republicana en este caso, votó en contra, el Partido Popular votó a favor, pero Esquerra Republicana votó en contra. ¿Cómo le voy a dar yo apoyo a un partido que 15 o 20 días después cambia su posicionamiento respecto al tema de si habría que destituir o no al señor Usillos o debería presentar su dimisión o no? No me parece serio. Por otra parte, el resto de propuestas eran completamente vacías, porque básicamente venían a decir que se reúnan, convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Distrito 1, convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Distrito 2. ¿Así vamos a solucionar los problemas de seguridad en las calles en Hospitalet? ¿Así vamos a frenar a las bandas organizadas como la de los Trinitarios, que esta madrugada ha habido una redada contra una operación policial para desarticular bandas presuntamente relacionadas con los Trinitarios, que es crimen organizado de alto grado y altísimamente peligroso? ¿Haciendo reuniones de los consejos de distrito? Era una burla a los vecinos. Es hacer creer a los vecinos que se toman decisiones cuando esas decisiones no van a servir para nada.
Doncs queda dit, Francisco González, portaveu del grup municipal de Vox, no tenim temps per més. Seguirem parlant d'altres ocasions de l'actualitat de la ciutat, tant de seguretat com d'altres qüestions, en una altra ocasió. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies. I seguim l'informatiu i ara parlem que s'ha presentat del darrer número dels quaderns d'estudi, que recull articles sobre història, patrimoni o sociologia. La publicació, recordem, és periòdica i està editada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet i que arriba ja a les 39 edicions.
El Centre d'Estudis de l'Hospitalet ha presentat el número 39 de la seva publicació Quaderns d'Estudi, una edició que aquesta vegada recull articles de diversos àmbits temàtics.
En comptes d'un número monogràfic, com en alguns dels casos, doncs en aquest cas hem agafat com diferents articles, diferents temàtiques que s'estan treballant sobre la ciutat de l'Hospitalet, que toca molts temes, entre arquitectura, història, pedagogia, temes socials, i abasta també un àmbit cronològic molt ampli, no? Des de l'edat mitjana fins a l'actualitat.
Un dels articles s'endinsa en la història de les dones a la ciutat, en concret del paper relegat que van tenir les dones que treballaven a l'antic Hospital Medieval de Provençana.
És l'hospital que dona nom a la ciutat d'Hospitalet i és molt desconegut. La presència i les absències de les dones, la presència perquè elles volen estar i en actiu, no? I les absències perquè no les deixen, les primeres guaridores, després són condemnades per la Inquisició. I tota la història és així, que elles van fent coses però no les deixen o les van perseguint, tancant i expulsant.
La publicació també parla d'alguns elements del patrimoni de la ciutat. Entre les seves pàgines hi podem descobrir les cases en passadís de Collblanc la Torrassa i conèixer la història del Far del Llobregat.
Es construeix a la dècada de 1560. És una torre que s'erigeix com a per a protegir a la desembocadura del Llobregat que no arribin els pirates del nord d'Àfrica i serà torre de guaita fins al segle XVIII, quan queda en desús, i finalment en el XIX es recupera i es reconstrueix com a far per la navegació.
Aquest darrer número recupera també les memòries de l'Enric Piera per explicar de primera mà com es van viure els fets d'octubre del 34 a l'Hospitalet.
El que hem recollit és una part de les memòries del nostre avi i llavors hem agafat doncs, una petita part en el que parla dels fets d'octubre del 34 i explica com va sortir ell a la plaça de l'Ajuntament, les vivències que va veure, a on va anar, quins són els moviments, quina gent hi havia, quines eren les coses que passaven.
Quaderns d'estudi es pot adquirir per 18 euros a la seu del centre d'estudis i a les llibreries Perucho, Abacus i Llavors.
Aquest dimarts s'han obert les inscripcions per al Circ de Nadal de l'Hospitalet, que es tornarà a fer a l'esplanada de la Feixa Llarga, Bellvitge, del 13 de desembre al 7 de gener, enguany, amb l'espectacle del Petit Circ Claret. La reserva d'entrades gratuïtes es pot tramitar al web de l'Ajuntament.
El Circ de Nadal 2025-2026 serà una reivindicació de la figura del pallasso i la pallassa, com a peces indispensables perquè l'espectacle de circ tingui ple sentit i desperti l'empatia del públic. El Petit Circ Clairet es podrà veure del 13 de desembre al 7 de gener a l'esplanada de la Feixa Llarga. Al web municipal ja es poden consultar els horaris i fer les inscripcions gratuïtes. Aquest circ inclourà tota mena de disciplines, com ara bici acrobàtica, trapezi, equilibris i perxa xinesa, entre d'altres. Però, sobretot, posarà l'accent i la intenció en la importància dels pallassos.
I parla de que a vegades, doncs, aquesta cosa del circ, no?, que sempre s'ha de fer més difícil i que és com una competició, veure qui pot fer més, no? doncs és com destrossar una mica i anar com a la base de dir, mira, o sigui, a vegades les coses més simples i on tu millor t'ho passes és el més difícil de fer, no? Passar-s'ho bé al final és el més difícil, i fer de pallasso i de pallassa és el més difícil.
Jo com a pallassa és molt gratificant fer un homenatge als pallassos, no? I que sempre sembla que siguem els que menys fem en el circ, i és el que diu la pallassa. Ai, la Diana, que ser pallasso o pallassa és molt difícil, i al final és el que més agrada, eh?
La companyia s'ha mostrat molt satisfeta de poder actuar a la carpa de la Feixa Llarga, en una època que convida a gaudir de les arts escèniques com a espai de trobada i de pertinença comunitària.
El Nadal és com que la gent s'agrupa, no? Sigui família de sang o no, la majoria d'activitats o de coses que et venen de vos fer és com en grup, no?, en col·lectiu. I jo crec que això suma.
I sobretot en aquesta carpa, que jo l'any passat també vaig estar, i és impregnant l'ambient que es crea, no?, que ve molta gent, que és molt popular, molt gratuït per tothom, per tant és un moment molt xulo.
El títol del Circ de Nadal d'enguany, el Petit Circ Claret, juga amb el nom del pallasso Antoni Maria Claret Papiol, renovador del clown i impulsor dels espectacles de circ i pallassos en català i gran divulgador del món del circ, mort el maig passat als 71 anys.
El calendari d'Advent ha tornat a obrir les seves finestres a l'edifici de l'Ajuntament. Fins al 24 de desembre torna aquest espectacle cada tarda a partir de 6:45 a la plaça de l'Ajuntament.
Ja el tenim aquí, el calendari d'Advent!
Amb una espectacular posada en escena, el calendari d'Advent ha tornat a l'Hospitalet. Cada dia, a 6:45, es destaparà una de les finestres de l'Ajuntament on es mostrarà una nova activitat. Els hospis, amb el seu estil esbojarrat, s'han encarregat d'estrenar el primer regal de desembre.
Hoy en la plaza se ha convertido en un calendari d'Advent. Pues ha habido un espectáculo muy guay.
Què feien els hospis? Eren calendari d'Advent?
Sí.
I han obert una finestra?
Sí.
Sí? I què han regalat? Neules?
Sí.
Sí?
Els més petits han gaudit amb moments ben variats i divertits gràcies a l'espectacle de mapping.
S'ha trencat. Hi havia gel i s'han trencat. Que se estaba rompiendo todo y que lo primero estaban con números de cuando comenzaba.
A mi m'ha encantado que en girava.
Quan ha girat l'Ajuntament.
Quan ha tocat la música.
Els tios se menjava tot.
I després ha vingut, bueno, ha posat verdures i després n'hi havia un pollo i una pastanaga.
La canalla també té altres motius per venir cada tarda a la plaça de l'Ajuntament.
Yo vengo cada día, porque cada día, como hacen el calendari d'Advent, em menjo una xocolatina i tinc gana perquè m'encanta.
A les finestres s'anunciaran tallers, actuacions musicals, representacions teatrals i tota mena d'actes relacionats amb el Nadal.
El centre d'esports L'Hospitalet ja prepara el partit el pròxim diumenge al camp del Peralada. Un dels pesos pesants del vestidor, l'Antonio Pellegrín, ha repassat l'actualitat del seu equip en aquesta setmana en el seu pas pel programa L'LH en joc.
La jornada de descans ha servit a tots els integrants del centre d'esports L'Hospitalet per recarregar bateries i afrontar l'últim mes de l'any amb certs aires d'optimisme. L'equip té 3 partits per davant i l'aspiració, lògicament, és fer un 9-9 que consolida l'Hospi a la part alta i, per què no, que serveixi per assolir la primera posició. Els riberencs no depenen d'ells mateixos per ser líders, però estan convençuts que poden fer-ho.
Jo crec que han sigut petits detalls que farien que estiguéssim una mica més amunt, però sincerament crec que estem fent les coses bé, que s'estan fent les coses també molt bé fora del camp i crec que és un projecte que al final és el primer any, sí que és veritat que l'ambició és cada primer, però que al final les coses s'han de construir i li hem de donar temps a les coses i crec que sortirà bé.
Un Antonio Pellegrín que és hospitalenc i que aquesta temporada, amb 30 anys, debuta amb la samarreta del primer equip de l'Hospi. El defensa havia tingut oportunitats abans, però sentia que ara era el moment.
Que era una situació que sempre, cada estiu, em passava per al cap i hi havia a vegades negociacions, però al final sempre, no sé per què, agafava un altre camí i bueno, aquest any em va semblar l'any idoni, l'any oportú i també coneixia el Nico, la gent que hi ha darrere, crec que és un projecte ambiciós, jo soc molt ambiciós, molt competitiu i no sé, és com que jo el projecte que agafo, l'agafo amb moltes ganes i sempre miro ser guanyador i crec que aquest era l'any en el que havia de venir i perquè crec que és l'any que l'Hospi pujarà.
L'Hospi ja ha completat 2 entrenaments aquesta setmana i continua preparant el desplaçament al sempre complicat camp del Peralada. El partit contra els empordanesos serà diumenge a 4:45 de la tarda.
Seguint amb l'actualitat del centre d'esports L'Hospitalet, Cristian Gómez podrà comptar amb una nova incorporació de cara al partit contra el Peralada. Es tracta d'Ignasi Kerr, que fa pocs dies va visitar l'estadi municipal amb el seu anterior equip, la Unió Esportiva Vic. Kerr és davanter centre, una de les posicions que molts assenyalaven com a prioritat de cara a reforçar la plantilla de l'Hospi. El nou jugador riberenc ja ha començat a entrenar-se amb els seus nous companys i podria debutar aquest mateix diumenge. I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Segueixen en marxa les obres de reurbanització de la plaça de les Palmeres i el seu entorn al barri de Santa Eulàlia. Algunes de les intervencions ja s'han completat, especialment en aquells espais que tenen més afectació a la mobilitat. Està previst que el conjunt de l'obra finalitzi a l'abril de l'any que ve. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han dut a terme avui un operatiu conjunt a l'Hospitalet i altres punts de Barcelona i Tarragona contra l'organització criminal dels Trinitarios, implicada en robatoris amb força, homicidis i tràfic de drogues. A l'Hospitalet, l'epicentre de l'operació, s'han dut a terme 20 intervencions. Els Mossos d'Esquadra han confirmat de moment 15 detencions. I avui s'ha obert les inscripcions per al Circ de Nadal, que enguany es tornarà a fer a l'esplanada de la Feixa Llarga del 13 de desembre al 7 de gener. En aquesta ocasió representarà el Petit Circ Claret, un espectacle que reivindica la figura del pallasso i la pallassa com a peces indispensables perquè el circ tingui tot el sentit i desperti l'empatia del públic. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.